dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel a Barcelona i tenim 11 graus a Tarragona també, 8 graus a Girona, 6 graus a Lleida, a Vic i a Ripoll i tenen 2 graus. Avui, ja us aviso, farà un dia lletjot, de núvols, de cel gris, de fet fins i tot poden caure 4 gotes i les temperatures començaran a baixar, però tranquils, de cara al cap de setmana, bones notícies. De seguida us en fem la previsió meteorològica. Va, que avui és divendres 25 de febrer.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un dia que arrenca amb diversos protagonistes. El primer serà l'Antoni Biscert, que és vicepresident de la Comissió d'Economia Financera del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Ja fa dies que totes les senyals d'alarma s'han disparat. Augment del preu del diner, fi de l'era dels interessos baixos, alerta que pot passar amb les hipoteques. Aquest era l'escenari que se'ns estava dibuixant en un moment ja complicat, d'inflació desbocada al voltant del 6%, d'un augment del preu de l'energia, el gas, la llum, la benzina, que no fa pinta de baixar a llarg termini, i enmig d'aquest còctel, aquest nou element, la guerra a Ucraïna. Avui parlarem de la situació que ens està quedant. Li preguntarem a l'Antoni Biscert, que és economista, com ens afectarà tot plegat, què passa amb els que tenen una hipoteca, interès variable, si han de començar a patir, si és un bon moment per demanar un crèdit, o què pot passar amb el crèdit, amb els fons d'inversió, què passa amb els plans de pensions. Hi ha moltes qüestions damunt de la taula, més enllà de les factures del dia a dia i d'aquesta inflació que sembla que ens haurà d'acompanyar encara durant un bon temps, i més després d'això que està passant a Ucraïna. El vicepresident de la Comissió d'Economia Financera del Col·legi d'Economistes de Catalunya serà amb nosaltres en directe d'aquí a mitja hora, a partir de 8:45 aquí al matí a Ràdio Estel. Evidentment, l'altre gran protagonista del dia, o és de les últimes 24 hores, és Vladimir Putin. Quanta insolència, obrepotència o magnanimitat, malentesa per un líder que, alimentat per una concepció humiliada del seu propi país, vol tornar Rússia a un estatus perdut que segurament no tenia encaix ni sentit en el món actual. En el seu sí, evidentment. En el real, no. Demà, al propòsit, podreu escoltar a partir de les 9 del vespre una conversa molt interessant sobre Putin i el seu tarannà i la seva manera de ser i de fer amb el Llibert Ferri, periodista que durant 20 anys va explicar des de TV3 quina era la realitat a Rússia i a l'Europa de l'Est. El pols que Putin ens està plantejant no és tolerable, no ens permet fallar, tampoc és tolerable l'amenaça que ha fet d'una guerra nuclear si se li planta cara, una guerra que ens devastaria a tots, per cert, també a la seva Rússia. Europa és evident que no vol una altra guerra, els russos no necessiten una altra guerra i els ucraïnesos no es mereixen el que els està passant. De fet, a l'Europa del segle XXI no poden sonar sirenes per atacs aeris com està passant a aquesta hora a Kiev, ni la gent hauria de córrer a refugiar-se de les bombes als túnels del metro com han hagut de fer durant el dia d'ahir i molts han acabat passant-hi la nit. Que la diplomàcia s'imposi, sobretot que aquestes sancions, que seran, que siguin prou exemplars com per persuadir Putin, i que Europa i els seus estats calibrin molt bé les conseqüències de tot plegat. Ara explicava quina és la situació econòmica a casa nostra, quina és la situació internacional, i per tant tots ens hi estem jugant molt després d'un món ja prou devastat per la pandèmia. Si abans d'acabar hem de trobar un moment per parlar amb l'Isidor Marí Mayans, que és membre de l'Institut d'Estudis Catalans, ha coordinat l'estudi sobre la situació del català a casa nostra, a partir del qual s'ha fet el Pacte Nacional per la Llengua, a veure si a partir de les 10 del matí hi podem parlar. Vinga, que posem el dia en solfa i d'entrada anem a buscar, com sempre, la previsió meteorològica i la situació del trànsit. D'entrada, per saber quin temps fa i què ens espera per aquest cap de setmana, Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb un ambient més ennuvolat, uns núvols que amb el pas de les hores han d'anar més, i no descartem que aquest matí puguin arribar a donar algun plogim de caràcter molt feble, sobretot a la meitat sud de Catalunya. Serien precipitacions poc destacables. Independentment, al vessant nord del Pirineu també es podria escapar algun plogim de cara a la tarda, cota de neu baixant dels 1.500 fins als 1.000 metres, i és que avui baixen les temperatures arreu del país amb entrada de la tramuntana a la Costa Brava. Demà dissabte es manté aquesta certa inestabilitat, sobretot al matí, a la meitat sud de Catalunya, Possibilitat d'algun plogim de caràcter feble, moltes més clarianes a la resta. Al matí encara amb tramuntana. Les temperatures baixen avui, baixen una mica demà dissabte i baixen més de cara a diumenge, que serà un dia amb sol, però no la presència de núvols alts. De cara a començaments de la setmana entrant, la previsió ens indica sol i temperatures que encara poden baixar una mica més.
Gràcies, Jordi. Això pel que fa al temps. Anem cap al RAC per saber ara mateix com se circula per les carreteres catalanes. Armand Maravalla, bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora tenim un divendres complicat pel que fa a la xarxa viària, amb retencions en punts com la C-17 a l'altura de Tagamanent. Són 4 quilòmetres amb congestió en aquest punt de la C-17 en sentit nord, en sentit Vic, a causa d'un accident que talla un carril de la via. Pel que fa a la P-7, ara queden retencions en un tram de 6 quilòmetres des de Montmeló fins a la Roca en sentit de Girona, això a causa d'un accident que hi havia en aquest punt de la Roca fa una estona i que també encara deixa congestió per la C-60, són 4 quilòmetres. També molta congestió ara a les rondes de Barcelona, sobretot per la ronda de dalt, amb aturades fins a la Vall d'Hebron, on hi ha una avaria que talla un carril de la via. Això està provocant, doncs, congestió des del Nus de la Trinitat i també per entrar cap al Nus hi ha un quilòmetre i mig d'aturades des de Santa Coloma i també retencions a la ronda litoral, les habituals en els dos sentits de la marxa. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Passant 6 minuts del punt de les 8. Aquests són els titulars d'aquest divendres. Les tropes russes inicien l'ofensiva sobre Kiev, la capital d'Ucraïna. De fet, aquesta nit ja hi ha hagut diversos atacs sobre aquesta ciutat. Les bateries antiaèries haurien repel·lit aquests atacs amb míssils balístics russos i també s'hauria batut un dron que ha acabat caient sobre un edifici de vivendes. El president ucraïnès assegura que ell és ara el principal objectiu de Putin i fa una crida a les armes a tots els ucraïnesos mentre retreu la inacció de la comunitat internacional. Europa ha aprovat aquesta matinada el paquet de mesures econòmiques contra Rússia més importants de la història, que avui mateix entraran en vigor. Catalunya s'ofereix a acollir refugiats si arriben a Espanya i ja ho ha comunicat el govern espanyol. També s'ha posat la xarxa d'albergs del govern al servei d'uns 500 ucraïnesos que eren a Catalunya i que no han pogut tornar cap al seu país per l'atac que Rússia va posar en marxa ahir de matinada. Primeres conseqüències de la guerra, el preu del gas ha disparat un 40% només en un dia, el de la llum un 18%, també es dispara el preu del petroli, dels cereals o de l'alumini, entre d'altres. Les borses van caure ahir de manera contundent. A casa nostra, atenció, la Comunitat de Madrid reconeix ara que el germà d'Ayuso va cobrar fins a 283.000 euros per la compra de mascaretes, però que només 55.000 va facturar-los directament al govern. La xifra que ara reconeixen és justament la que Casado va denunciar i que ha acabat apartant-lo de la direcció del Partit Popular. El govern abaixa les ràtios a l'escola catalana. El pròxim curs ja hi haurà menys de 24 alumnes a les classes d'infantil d'alumnes de 3 anys. L'objectiu és que el 2030 hi hagi un màxim de 20 alumnes per classe a totes les aules i nivells. I us ho avança Ràdio Estel. Transports Metropolitans de Barcelona començarà a finals d'aquest any les obres que calen per reduir les vibracions que el metro provoca a barris com Gràcia, al Camp de l'Arpa, a la Sagrera, al Guinardó, a Sants i a Badal. El pressupost és de prop de 2 milions d'euros. I en esports, bon partit del Barça, que guanya 2-4 al Nàpols i es planta als vuitens de final de l'Europa League. Els dos equips van saltar el terreny de joc amb una pancarta que deia "Atureu la guerra" i que la realització televisiva de la UEFA no va ensenyar.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Si passeu pel quiosc i compreu el diari o si el consulteu en la seva versió digital, val la pena que us atureu en algunes informacions. Com aquestes, l'any 2050 l'àrea metropolitana de Barcelona podria patir un dèficit d'aigua potable. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. Un estudi encarregat per l'AMB preveu que falti aigua a causa del canvi climàtic i també de l'augment de la població. Per evitar-ho, l'organisme proposa construir una nova planta potabilitzadora i regenerar així l'aigua del Besòs. Ho explica Helena Freixa, al diari Ara.
La justícia europea considera discriminatori el règim laboral espanyol de les treballadores de la llar.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea diu que aquest col·lectiu integrat majoritàriament per dones, està discriminat perquè no se li dona accés a una prestació d'atur. Això, segons els jutges europeus, topa amb la directiva comunitària sobre igualtat en matèria de seguretat social. Ho detalla Laura Deye, al País.
I un 13% de les llars espanyoles pateixen dèficits alimentaris.
Un estudi alerta que estem davant d'un problema estructural que no només és imputable a la pandèmia, perquè el percentatge de pobresa ha passat de l'11% l'any 2019 al 13% de l'any passat. La vulnerabilitat econòmica provoca que hi hagi nens que només facin un àpat al dia, que és el que fan a l'escola. Ho escriu Olga Pérez, al Periódico.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
A aquesta hora, pendents d'aquesta ofensiva russa que ha començat aquesta nit i matinada per tal de prendre la capital d'Ucraïna, la ciutat de Kiev. Això el mateix dia que la Unió Europea aplicarà les sancions econòmiques més severes que ha pres mai, ho farà contra Rússia per aquesta invasió d'Ucraïna, però per ara Europa no anirà més enllà la seva resposta. Això sí, avui també hi ha prevista una altra reunió urgent de l'OTAN per decidir si cal prendre nous passos. Les sancions europees volen tocar de manera important la capacitat de producció i d'enriquiment de Rússia. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. La Unió Europea ha aprovat en una cimera extraordinària el paquet més gran de sancions de la seva història, un conjunt de mesures que busquen acabar amb el creixement econòmic de Rússia. Les sancions que dissenyaran els ministres d'Exteriors avui divendres apunten en primer lloc al sector financer, tallant l'accés de la banca russa al mercat de capitals europeus. Es tracta de fer tot el que sigui possible per dificultar el finançament de l'estat rus. També hi ha sancions al sector energètic i controls a l'exportació per evitar vendre a Rússia material de doble ús civil i militar. Els europeus també prohibiran exportar a Moscou material d'alta tecnologia que Rússia no produeix. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, després de la cimera, ha assegurat que és important que tots els països siguin ferms amb les sancions.
Hemos aprobado un paquete de sanciones masivas que junto con el G7 y junto con otras economías lo que vamos a hacer es infligir un daño económico muy importante al gobierno de Putin.
Gràcies, Judit. L'exèrcit rus, ara us ho dèiem, es troba pràcticament a les portes de Kiev, la capital d'Ucraïna. En 24 hores, de fet, l'atac ha sigut fulminant. En aquella ciutat, la nit ja ha estat farcida d'explosions una altra vegada, amb diversos atacs repel·lits per les bateries antiaèries ucraïneses. A més, moltes persones han passat la nit refugiades a les parades de metro de la ciutat. Són unes de les parades més profundes del món. Des que ahir, a la matinada, Putin va anunciar l'inici de la invasió d'Ucraïna, ja són almenys 150 les persones que han mort i 300 les ferides, segons dades del govern ucraïnès. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. Segons l'exèrcit nord-americà, les tropes russes estan a poc més de 30 quilòmetres del centre de Kiev i aquesta nit han atacat alguns edificis del centre de la capital amb míssils balístics. També s'hauria interceptat un dron rus que ha estat abatut i acabat caient sobre un edifici de vivendes. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha fet una crida general a la mobilització i a que tots els homes agafin les armes per defensar el país. Zelensky ha assegurat aquesta nit que el primer objectiu de Putin és matar-lo a ell i el segon, fer el mateix amb la seva família.
Tot plegat mentre els militars russos han pres el control de Txernòbil i l'antiga central nuclear i estan a poques hores d'envair aquesta capital, Kiev.
Aquest dijous a la tarda, l'exèrcit rus ha anunciat que la primera jornada d'invasió d'Ucraïna ha estat un èxit i el Ministeri de Defensa ucraïnès ha admès que les tropes que han entrat des de Bielorússia avancen cap a la capital i ja serien a pocs quilòmetres de Kiev. Rússia també ha informat que han aconseguit destruir 75 instal·lacions militars d'Ucraïna, 11 aeròdroms i una base naval.
Rússia no parla de guerra, assegura que el seu objectiu no és civil sinó militar, però ja són milers les persones que estan intentant fugir del país i que estan arribant a les fronteres europees. De fet, segons l'ACNUR, més de 100.000 persones han hagut d'abandonar casa seva per aquesta invasió russa a Ucraïna. Els ucraïnesos estan abandonant les principals ciutats del país, busquen refugi en zones més rurals o directament fora del seu país per fugir de la guerra.
A Kiev, a la capital d'Ucraïna, els veïns han sortit en massa per carreteres i els accessos s'han col·lapsat, ja que moltes persones tenen la percepció que en zones rurals i en segones residències estaran més protegides. L'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats remarca que aquesta xifra de 100.000 persones no té en compte els milers de persones que comencen a arribar a Polònia, Eslovàquia, Hongria, Romania o Moldàvia fugint del país.
Parlàvem de les sancions aprovades de matinada per Europa. Els Estats Units també han anunciat sancions devastadores per a Rússia i recorda que feia setmanes que estaven avisant que es produiria aquest atac. Biden ha insistit que Putin ha triat aquesta guerra i que el seu país ho pagarà molt car.
El president nord-americà ha anunciat la congelació de tots els actius russos als Estats Units, el bloqueig dels quatre principals bancs russos i de les principals empreses governamentals i també el bloqueig de la meitat de les importacions tecnològiques. A més, l'administració nord-americana també treballa amb l'opció dels ciberatacs per deixar Rússia a les fosques.
A Catalunya hi es van fer diverses manifestacions de repulsa a aquest atac rus. Mentrestant, el govern s'ha compromès a acollir les persones que, fugint d'Ucraïna a causa de la guerra, puguin acabar arribant a Espanya.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja li ha traslladat al govern espanyol la voluntat de posar tota la infraestructura que sigui necessària per fer-ho possible. Des del govern asseguren que treballen amb el Ministeri d'Assumptes Exteriors per col·laborar amb l'evacuació dels ciutadans catalans residents a Ucraïna.
Des de Catalunya volem mostrar tota la nostra solidaritat i tota la voluntat d'acollida en cas que sigui necessari. Per això, des del primer moment, ja activem els mecanismes per contribuir a la protecció internacional i facilitar l'acollida de persones que fugin d'aquest conflicte.
Catalunya obrirà a més els albergs per acollir ucraïnesos que estaven de visita al nostre país i que ara no poden tornar a casa seva. Es calcula que són unes 500 famílies les que es troben en aquesta situació.
Ho ha anunciat la consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, que també ha explicat que es coordinarà l'enviament del material sanitari a Ucraïna.
I la guerra entre Rússia i Ucraïna ja té conseqüències en l'economia global. El preu del gas s'ha encarit més d'un 40% des d'ahir. També s'ha disparat el preu del petroli amb un barril de Brent que torna a superar els 100 euros.
I tot plegat ja s'ha traslladat al preu de la llum. En les últimes hores s'ha encarit gairebé un 17% al mercat majorista i avui de mitjana el megawatt hora costarà 240 euros.
Ara bé, això no acaba aquí. L'esclat del conflicte també s'ha notat als preus dels cereals, ja que Rússia i Ucraïna en són grans exportadors.
Aquest dijous ja s'havia encarit un 5% al preu del blat i el del blat de moro. Aquests cereals es fan servir bàsicament per fer pinso per a les grans catalanes. Els metalls són un altre dels productes que s'han començat a encarir, ja que Rússia produeix el 6% de l'alumini mundial, el 7% del níquel i controla gairebé un terç de la producció mundial del paladí, un metall bàsic per als fabricants de cotxes.
Avui parlarem, evidentment, abastament d'aquesta situació de guerra i molt pendents en directe aquí al Matí Ràdio Estel del que pugui anar passant aquí amb aquesta ofensiva russa sobre la capital d'Ucraïna, que us anirem explicant puntualment. Més qüestions de l'actualitat d'aquest divendres. La Comunitat de Madrid, atenció, reconeix ara que el germà de la seva presidenta, Isabel Díaz Ayuso, va cobrar 283.000 euros d'una empresa propietat d'un amic de la presidenta madrilenya. El govern de la comunitat ho explica ara, que Casado ja ha pactat la seva sortida davant el lideratge del Partit Popular.
Fins ara, Díaz Ayuso assegurava que el seu germà només havia cobrat 55.000 euros. Ara ho ha matisat. Aquests els va cobrar directament de la comunitat, però per aquella feina, en diverses factures de l'empresa propietat d'un amic de la família, va arribar als 283.000 euros. És la xifra que havia denunciat Casado a l'inici del seu enfrontament amb Ayuso. La fiscalia continua investigant aquell contracte.
I una bona notícia pels milers de veïns de Barcelona que pateixen les vibracions del metro als barris de Gràcia, al Camp de l'Arpa, a la Sagrera, al Guinardó, a Sants o a Badal. Ràdio Estel us ho avança. En aquests moments, Transports Metropolitans de Barcelona començarà a finals d'any les obres necessàries per reduir aquestes vibracions amb un pressupost de prop de 2 milions d'euros.
I ho fa després de comprovar que el nivell de vibracions enregistrats supera els valors màxims indicats tant a l'ordenança del medi ambient de l'Ajuntament com de la Llei Catalana de Protecció de la Qualitat Acústica. Es canviaran les actuals travesses de fusta i formigó i s'instal·laran fixacions antivibratòries a diferents trams. A la línia 4, la Groga, serà el tram entre les estacions de Verdaguer a Joanic i des de Guinardó a Llucmajor. A la línia 5, a les estacions d'Hospital de Sant Pau, Camp de l'Arpa i la Sagrera. El tram Diagonal Verdaguer, el de la plaça de Sants fins Badal, Gavarra, Sant Ildefons i Pubilla, Cases, Can Buixeres.
L'estel de la Torre de la Mare de Déu, de la Sagrada Família, la Torre de Maria, ha tornat a il·luminar-se aquesta nit i ja ho farà totes les nits després d'haver estat apagat des del 9 de gener.
Ara l'horari variarà segons el mes de l'any. Durant els mesos d'hivern estarà il·luminat entre les 6 de la tarda i les 10 de la nit, a la primavera entre les 9 del vespre i la mitjanit i a l'estiu a partir de les 10 de la nit fins a les 12 aproximadament. Xavier Martínez, director general de la Junta Constructora de la Sagrada Família, celebrava així la notícia en aquest programa.
Esperem que avui, doncs, aquesta nit, tots els barcelonins puguem tornar a veure encesa l'estel de la Torre de Maria. Doncs encendre la Torre de Maria cada dia amb l'horari de les façanes de naixement i les façanes de passió.
L'any vinent les classes de P3 seran de 20 alumnes i, a més, el govern baixarà les ràtios a les aules per sota dels 25 estudiants. La reducció començarà infantil a les classes dels nens de 3 anys i s'anirà desplegant progressivament a la resta de cursos.
El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha anunciat que la mesura s'aplicarà de manera generalitzada en els centres públics i a la majoria de les escoles concertades. L'objectiu és que el 2030 les ràtios a tota l'educació obligatòria siguin de 20 alumnes per classe. Aquesta reducció suposarà un increment de grups, que tot Catalunya serà de 25 classes més. També hi haurà 3 escoles noves i 4 instituts escola nous.
González Cambray també ha anunciat un repartiment més equitatiu dels alumnes als centres públics i privats.
Es farà una reserva de places a cada centre i una anàlisi de la situació de vulnerabilitat de cada alumne. El departament destinarà uns 400 euros per cada estudiant en situació de vulnerabilitat que vagi en centre públic i gairebé 1.000 euros als de la concertada. Tot l'alumnat vulnerable que s'incorpori al sistema educatiu a P3 i primer d'ESO anirà acompanyat d'una quantia econòmica.
I el Parlament ha instat el govern a consensuar amb el Berguedà, el Solsonès i el Ripollès la seva incorporació a la consulta per decidir sobre la candidatura als Jocs Olímpics d'hivern.
Tots els grups del Parlament també han emplaçat el govern a fer pública tota la documentació elaborada en el marc del projecte de la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern fins al moment. Amb tot, la consellera Vilagrà, d'Esquerra, ja ha concretat que la moció pactada no implica ampliar la consulta, sinó que insta a treballar amb les comarques sobre la seva implicació.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
A passar en 6 minuts d'un quart de 9 del matí denuncia la presència d'insectes al menjar del personal de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
Treballadors del centre s'han trobat fins a 4 vegades en 2 setmanes amb la presència d'insectes en el menjar del personal. Fons de Comissions Obreres assenyalen que a partir d'ara es farà un control de qualitat quan el menjar del servei de càtering arribi al centre sanitari. Arcasa, l'empresa que gestiona el menjar dels treballadors, serà sancionada. Ho llegim al Nació Digital.
El Saló Manga Barcelona es trasllada a la Fira Gran Via i se celebrarà el mes de desembre.
Es trasllada del recinte firal de Montjuïc al de Gran Via i, en comptes de celebrar-se per la Castanyada, ara serà el desembre perquè girin al voltant del pont de la Constitució. Concretament serà del 8 al 11. El Saló del Manga no ha parat de créixer i els organitzadors asseguren que es traslladen a un espai més ampli per acollir més públic. La decisió afecta el Saló del Còmic que continuarà, no afecta el Saló del Còmic que continuarà fent-se a Montjuïc. Ho publiquen diversos portals digitals.
A Andorra, més de 300 turistes ucraïnesos estan atrapats al país sense poder treure diners de la targeta de crèdit i amb l'hotel pagat fins a aquest cap de setmana.
La majoria d'ells són turistes que practiquen l'esquí. La guerra, com a molts, els ha agafat per sorpresa. Ara es troben amb un hotel pagat només fins al cap de setmana sense poder treure diners i sense poder tornar al seu país. El cònsol d'Ucraïna, el coprincipat, Antoni Zorzano, ha demanat al govern andorrà que doni resposta i ha recalcat que es tracta d'un problema humanitari. Ho apunta el periòdic d'Andorra.
L'Ajuntament de Manresa rebrà 2,3 milions d'euros provinents de fons europeus Next Generation.
Aquests fons estan destinats a la implantació de zones de baixes emissions i també a la transformació sostenible i digital del transport urbà. Els més de 2 milions d'euros que rebrà Manresa són per digitalitzar i electrificar el servei de transport urbà. Ho destaca el Regió 7.
No ens movem del Bages perquè l'Observatori Astronòmic de Castelltallat ha estat declarat espai amb cel nocturn de qualitat.
La distinció l'entrega la Generalitat i en aquests moments només la tenen 2 municipis de Catalunya, Saldes i Rupit, a part de l'Observatori de Castelltallat. Amb aquest reconeixement, Parlament es dota de protecció i es posa en valor l'espai des del punt de vista mediambiental i de la contaminació lumínica. Ho detalla també el Regió 7.
Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 joves per un robatori en un bar a Sant Quirze de Besora, Osona, després d'una llarga persecució policial.
Les autoritats van indicar al conductor del vehicle que s'aturés i no va fer cas. Després d'una persecució de 20 quilòmetres, els Mossos van poder aturar el cotxe a Manlleu. Els 4 integrants del vehicle haurien robat presumptament la càmera de videovigilància i l'ordinador portàtil d'un bar de Sant Quirze de Besora. 3 d'ells han passat a disposició judicial i el quart, menor d'edat, ha quedat en llibertat per ordre de la Fiscalia de Menors. Ho llegim al 9-9.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Va, anem amb els esports. El Barça es classifica pels 8-ens de final de l'Europa League després de guanyar el Nàpols 2-4, en el que segurament ha sigut el millor partit de l'era Xavi Hernández. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. El Barça ha fet els deures a Itàlia i es manté viu a la competició europea després de passar per sobre d'un Nàpols que s'ha vist superat en totes les facetes del joc. Jordi Alba ha obert el marcador al minut 9 de partit i Frankie de Jong ha marcat el 0-2 al minut 13 amb un golaç des de la frontal de l'àrea. Piqué ha encertat el tercer just abans del descans després que el Nàpols transformés un penal comès absurdament per un Ter Stegen que fins aleshores no havia tingut protagonisme. Aubameyang ha tancat el marcador pels blaugranes marcant el quart a tocar del xiulet final. El d'aquesta nit ha estat el partit més complet dels blaugranes des que Xavi s'asseu a la banqueta culer. Ell mateix ho ha reconegut al final de l'enfrontament i ha assegurat que l'equip pot aspirar a coses importants aquesta temporada.
Va molt bé futbol, amb un model de joc molt clar, hi ha jugadors per fer-ho. Jo estic molt, molt il·lusionat i molt esperançat amb aquest equip perquè realment veus que hi ha moltes coses per fer alguna cosa gran, i la veritat. I és molt aviat, eh? Hem de ser humils, però la sensació és molt bona avui.
Amb aquesta victòria, el Barça es classifica pels 8-ens de final a l'Europa League. Aquest migdia a les 12 es fa el sorteig i coneixerà el seu rival. Pel que fa als altres partits en aquesta competició, la Reial Societat ha quedat eliminada després de perdre el Leipzig per 1-3. El Sevilla ha perdut per 1-0 davant el Dinamo de Zagreb, però es classifica pels 8-ens gràcies al 3-1 del partit d'anada. I el Betis ha empatat a 0 davant del Zenit. Aquí el Bar ha anul·lat 2 gols, però amb el resultat favorable de l'anada també s'ha plantat a la següent ronda.
Mentrestant, aquest divendres es reuneix el comitè executiu de la UEFA de forma extraordinària per analitzar com afecta les competicions europees el conflicte que ha esclatat entre Rússia i Ucraïna.
La principal decisió que hi ha sobre la taula és la de si es canvia l'escenari de la final de la Champions, prevista inicialment a Sant Petersburg el proper 28 de maig. També s'ha valorat la situació dels equips russos i ucraïnesos que queden vius a les competicions europees. De fet, el Barça podria creuar-se amb un equip rus als 8-ens de final de l'Europa League. En un comunicat, el màxim organisme europeu ha condemnat l'atac de Rússia i especifiquen que ajudaran amb el que faci falta. També aquest divendres es reunirà de forma extraordinària l'Eurolliga de bàsquet. Els 18 equips integrants valoraran quines mesures adopten, tenint en compte que a la competició hi ha equips dels dos països.
De fet, ahir ja es van prendre les primeres mesures d'urgència. El partit que s'havia de jugar aquesta nit entre el Zenit de Sant Petersburg i el Barça ha quedat suspès.
L'organització ha decidit suspendre el partit com a mesura de precaució, segons ha informat l'Eurolliga. Els blaugranes també tenien una cita diumenge davant el CSKA de Moscou, però la decisió d'ajornar el partit sortirà de la reunió d'avui. La decisió de suspendre el partit del Barça, però, ha arribat després que l'equip culer s'hagi negat a viatjar. En un inici, l'Eurolliga havia decidit continuar amb la competició, després que les autoritats russes garantissin que els equips podrien entrar i sortir del país sense problemes. El Barça, però, no ho va veure clar i quan ja estaven a l'aeroport va decidir no agafar l'avió. A la màxima competició del bàsquet europeu també s'han suspès el Baskonia Unix Kazan i el Bayern de Múnich CSKA de Moscou, que estaven previstos per avui.
Tot això ha passat justament el dia que la selecció espanyola ha superat per 88-74 la selecció d'Ucraïna en la fase classificatòria pel Mundial 2023.
Els ucraïnesos havien demanat la suspensió de la trobada pel desànim dels jugadors, però la FIBA ha decidit mantenir el calendari. Això sí, a l'inici del partit s'han pogut veure missatges que rebutjaven l'atac rus. Triomf fàcil pels espanyols, excepte el darrer quart, on els ucraïnesos han apretat i han retallat distàncies. López Aroztegui ha estat el màxim golejador d'Espanya amb 15 punts.
En handbol, el Barça supera el Veszprém per 35-30 i està més a prop dels quarts de final.
Partit molt igualat a l'inici, on s'ha arribat al descans amb empat a 13 gols. Després d'una esplèndida segona part, sobretot per l'efectivitat en atac, els blaugranes es mantenen a la segona posició a la competició europea i, si no fallen en els següents enfrontaments, es classificaran directament pels quarts de final sense necessitat de jugar als 8-ens.
I un apunt de tennis per acabar. Rafa Nadal ja és a les semifinals del torneig ATP de Mèxic.
El mallorquí ha superat aquesta matina del nord-americà Tommy Paul en 2-7, 6-0 i 7-6 i ara s'enfrontarà al número 2 del món, Daniil Medvedev, aquesta propera nit.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
Va, Com sempre, arribarem amb música al punt de 8:45 del matí. Tal dia com avui de fa 8 anys, el 24 de febrer del 2014, va morir el guitarrista flamenc Paco de Lucía. Tenia 66 anys. Això que sona és el seu immortal Entre dos aguas.
Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45 del matí, avui és divendres, és 25 de febrer. Avui farem tertúlia amb en Josep Maria Martí Rigau, amb en Lluís Foix i el Manuel Milian Mestre. Ganes, moltes ganes d'escoltar-los a tots tres analitzant el que està passant. D'aquí a un minut connectem en directe amb Ucraïna. En Roger Carles López és català, és espanyol. Viu a Ucraïna, està a Ucraïna i ara mateix està en un autobús intentant sortir del país. Ara hi connectarem i que ens expliqui quina és la situació que està vivint aquesta guerra a Rússia, a Ucraïna, aquesta invasió. Les tropes russes estan a les portes de Kiev. De fet, aquesta nit i aquest matí ha començat l'ofensiva per tal d'intentar prendre per part russa la capital ucraïnesa. La guerra va esclatar ahir de matinada. Rússia s'ha plantat a les portes de la capital en poc més de 24 hores, on 24 hores mal comptades. Les sancions econòmiques contra Rússia s'estan anunciant de manera intensa per part de diversos països, entre ells els Estats Units, però també a Europa, que s'ha reunit aquesta nit de matinada. Però, de moment, l'ofensiva russa sobre el territori ucraïnès no s'atura. Marxem en directe cap a Ucraïna. Roger, com estàs? Molt bon dia. Roger? Serà que el Roger el sentim, però ell encara no ens sent a nosaltres. Sembla que està en un autobús. Intentem recuperar la trucada amb el Roger i parlem amb ell d'aquí un minut, perquè evidentment ara sí, Roger, no hi ha manera. Pengeu la trucada, la tornem a fer, si no passa res, no patiu. Fem la trucada una altra vegada amb el Roger. En Roger està en un autobús, estan escortats militarment i està intentant sortir d'Ucraïna. Ara ens explicarà quina és la seva experiència. Us deia que aquest matí estarem molt pendents, evidentment, del que passi en aquell país. I també volem analitzar quines són les conseqüències de tot plegat. D'aquí una estona escoltarem també l'Antoni Bisquert, que és el vicepresident de la Comissió d'Economia Financera del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Havíem quedat amb ell perquè ja feia dies que totes les senyals d'alarma de l'economia semblava que s'estaven començant a disparar, augmentava el preu del diner, o hi havia l'advertència de que el preu del diner podia començar a créixer, que la Reserva Federal nord-americana volia prendre aquesta decisió, que el BCE li podia seguir, que s'acabava l'era dels interessos baixos, que això posava en alerta les persones que tenien hipoteques, evidentment, a tipus variables, que la inflació continuava alta, altíssima, desbocada amb aquest 6%, i que no hi havia res que fes indicar que aquesta baixant al curt termini de temps. El gas s'està disparant, la llum s'està disparant, la benzina s'està disparant, i enmig d'aquest còctel ha començat aquesta guerra a Rússia, que ja ha fet, com us explicàvem ara a l'informatiu, que molts d'aquests subministraments ja s'estiguin incrementant de preu una altra vegada. Per tant, amb moltes ganes d'escoltar també l'Antoni Bisquer per saber què és el que ens ve, a què ens podem enfrontar, què pot passar amb les persones que tenen una hipoteca o un fons d'inversió, o que tenen un pla de pensions, o que estaven pendents de demanar un crèdit o que no saben si demanar-lo o no demanar-lo, si ara s'ha de fer una hipoteca, què fem, interès fixe, interès variable, quins són els riscos. De tot plegat en parlem amb el vicepresident de la Comissió d'Economia Financera del Col·legi d'Economistes de Catalunya d'aquí uns instants aquí al matí a Ràdio Estel. Va, que és divendres i aquests són els titulars més destacats del dia. Les tropes russes inicien l'ofensiva contra Kiev, contra la capital d'Ucraïna. Després d'una nit de fetge amb diversos atacs sobre aquesta ciutat, les bateries antiaèries haurien repel·lit aquests atacs amb missils balístics russos i també s'hauria batut un dron que ha acabat caient sobre un edifici de vivendes. El president ucraïnès assegura que ell és ara el principal objectiu de Vladimir Putin i d'aquesta ofensiva sobre Kiev. Fa una crida a les armes a tots els ucraïnesos mentre retreu la inacció de la comunitat internacional. Europa ha aprovat aquesta matinada el paquet de mesures econòmiques contra Rússia més importants de la seva història. Avui mateix entraran en vigor. Catalunya s'ofereix a acollir refugiats si arriben a Espanya i ja ho ha comunicat el govern espanyol. També s'ha posat la xarxa d'albergs del govern al servei d'uns 500 ucraïnesos que eren a Catalunya i que no han pogut tornar cap al seu país per l'atac que Rússia va posar en marxa ahir de matinada. I primeres conseqüències de la guerra, el preu del gas s'ha disparat un 40% en 24 hores, el de la llum ho ha fet un 18% també. S'enfila el preu del petroli, dels cereals o de l'alumini, entre d'altres. Les borses van caure ahir de manera contundent. La Comunitat de Madrid reconeix ara que el germà d'Ayuso va cobrar fins a 283.000 euros per la compra de mascaretes, però que només 55.000 va facturar-los directament al govern. La xifra que ara reconeixen és la que Casado va denunciar i que ha acabat apartant-lo de la direcció del Partit Popular. El govern abaixa ràtios a l'escola catalana. El pròxim curs ja hi haurà 20 alumnes a les classes d'infantil dels alumnes de P3. L'objectiu és que el 2030 hi hagi 20 alumnes per classe a totes les aules i de tots els nivells. I us ho avança Ràdio Estel. Transports Metropolitans de Barcelona començarà a finals d'any les obres necessàries per reduir les vibracions del metro als barris de Gràcia, Camp de l'Arpa, La Sagrera, Guinardó, Sants i Badal. El pressupost que té per fer-ho és de prop de 2 milions d'euros. En esports, bon partit del Barça, que guanya 2-4 al Nàpols i es planta als vuitens de final de l'Europa League. Els dos equips van saltar al terreny de joc amb una pancarta que deia "Atureu la guerra" i que la realització televisiva de la UEFA no va ensenyar. Per tancar els titulars d'aquesta hora, com sempre, el temps i el trànsit. D'entrada, busquem aquesta previsió meteorològica per avui, però també pel cap de setmana. Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia. L'arribada d'un front de núvols provocarà avui un augment de la nuvolositat arreu de Catalunya, però és un front que ens porta molt poca pluja. De fet, s'espera que la nuvolositat vagi augmentant amb el pas de les hores i, sobretot, a les comarques del sud de Catalunya i fins a la costa central aproximadament. No descartem, especialment a partir de mig matí, migdia, algun plogim de caràcter feble. Aquestes precipitacions sempre de caràcter molt poc important. Bufarà la tramuntana al nord de la Costa Brava, per tant, aquí no esperem pas precipitacions, i aquesta entrada de vent del nord farà que avui baixin una mica les temperatures respecte a les d'ahir. Demà dissabte al matí es mantindrà encara la inestabilitat a la meitat sud de Catalunya, possibilitat de algun plogim de caràcter feble, moltes més clarenes a la resta i on farà més sol cap a l'àrea del Pirineu. Al matí amb tramuntana i a la tarda ja haurà desaparegut pràcticament del tot, només quedarà una mica per damunt del Cap de Creus. De cara a diumenge, ambient assolellat, però amb núvols mitjos i alts, que estones poden interpolir una miqueta l'acció del sol. Les temperatures diumenge encara baixaran una mica més i ho faran un pèl més de cara a començaments de la setmana entrant.
Gràcies, Jordi. Va, ja ho heu escoltat. Farà fred, però farà un bon cap de setmana i som a les portes que arribi. Això pel que fa al temps, pel que fa al trànsit. El matí era complicat. Anem a actualitzar quina és la situació a aquesta hora. Tornem cap al RAC. Armand Maravall, bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora tenim encara un divendres amb força congestió pel que fa a la xarxa viària, sobretot a la ronda de dalt, venint des de Montigalà fins al nus de la Trinitat. Aquest punt de la Pota Nord es circula amb 2,5 quilòmetres d'aturades a causa d'un accident que està tallant un carril de la via. Un cop vist de les rondes, també des de l'altura d'Horta fins a Sant Gervasi hi ha retencions per la ronda de dalt i també des del Fòrum fins al Port Olímpic són 5 quilòmetres per la ronda litoral. Tot això en sentit Llobregat, en sentit Besòs, també trams habituals a Pedralbes per la B20 i a la Zona Franca per la ronda litoral. Ara per l'autovia 2 també queden 4 quilòmetres amb lentitud a Cornellà en sentit Barcelona i també queden retencions en punts com l'AP7 a Barberà en sentit nord i també a la C60 són 3 quilòmetres i mig fins a arribar a l'enllaç amb l'AP7. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Molt bon dia. Passant 9 minuts del punt de 8:45 del matí. Fem una pausa per la publicitat i en tornem. Intentem establir aquesta comunicació directa amb Ucraïna, amb aquest noi que està intentant sortir del país a aquesta hora mentre es manté l'ofensiva russa per intentar fer caure la capital del país. I parlem també amb l'Antoni Bisquert de les conseqüències de tot plegat. L'Antoni Bisquert és el vicepresident de la Comissió d'Economia Financera del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Tot en directe aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Catalunya Cristiana es renova amb un nou web més accessible, amb més continguts, més formats i més actualitat. catalunyacristiana.cat, edició online per només 90 euros l'any. Gaudiràs de tots els continguts, quan i com tu vulguis, al teu ritme. catalunyacristiana.cat, ara és el moment de subscriure't. Truca'ns al 93 409 27 70 o escriu-nos a subscripcions@catalunyacristiana.cat.
L'actualitat que vols seguir. La informació que t'interessa a Ràdio Estel. Busca'ns a Twitter com al Matí Estel i Info R Estel. Actualitza't a les nostres xarxes i tinga-ho tot clar.
Els dissabtes després dels Sons de la Terra, empapat de la millor música en català, castellà, basc, gallec, aragonès i molt més a Ràdio Estel. A les 9 del matí, recorregut musical peninsular amb parades als millors temes i artistes. Dicen que tienes veneno en la piel. Recorda-ho, el teu viatge rítmic per la península els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel. Y quien te toca se queda con él.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Estem molt pendents del que està passant a Ucraïna i ho estarem al llarg de tot el matí. Tenim aquesta ofensiva en marxa de l'exèrcit rus sobre la capital ucraïnesa, sobre Kiev. Ens estan arribant també informacions d'última hora. El ministre d'Afers Exteriors francès assegura que el president ucraïnès Volodymyr Zelensky està en risc i que França està en disposició d'ajudar-los. Explicàvem ara l'informatiu que Zelensky ha assegurat aquesta mitjanit que el principal objectiu de Putin ara és matar-lo amb ell, i el segon objectiu, deia Zelensky aquesta nit, de Putin seria fer el mateix, és a dir, matar a la seva família. Per tant, França ara mateix estaria parlant també en aquesta mateixa línia. Zelensky està, de fet, a la seu del govern ucraïnès, que està al centre de Kiev, i ara mateix és on s'està estan centrant aquests esforços militars per part de Rússia, que s'hi ha plantat en poc més de 24 hores a les portes d'aquesta capital ucraïnesa. D'aquí uns minuts intentem connectar amb en Roger Carles López. El Roger viu a Kiev amb la seva dona i l'ambaixada espanyola està intentant ajudar-los a aquesta hora d'abandonar el país. No és senzill comunicar-se amb Ucraïna i amb Kiev a aquesta hora del matí, però qualsevol moment ho aconseguim i el podrem saludar. Per tant, pendents del que passa allà, pendents també de les conseqüències d'aquesta guerra que ha començat, i en parlarem també amb l'Antoni Bisquert, que és el vicepresident de la Comissió Permanent d'Economia Financera del Col·legi d'Economistes de Catalunya. A veure, sap que el senyor Bisquert el tenim en directe. Senyor Bisquert, com estem? Molt bon dia.
Pues una mica consternats per tot el que estem sentint, tot el que està passant, ja no només pel nivell econòmic, sinó també pel tema personal, no? Que ara mateix escoltava que deia que el president Zelensky té la vida en perill, no?
Això és el que ell mateix explicava aquesta nit, i que sembla que França, com a mínim a aquesta hora, estaria confirmant a través del seu ministre d'Afers Exteriors, sí. Ja sigui perquè li dona credibilitat al que diu Zelensky, o bé perquè França tingui prou indicis ara mateix de que la caiguda de Kiev pugui ser relativament ràpida. Ara vaig amb vostè, senyor Bisquert, i parlem de tot això. Abans crec que hem pogut establir aquesta connexió amb el Roger Carles, per tant, intentem aprofitar-la, que no la perdéssim. Roger, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ara sí que ens podem saludar. Roger, crec que estàveu intentant o us han ofert ajuda per intentar marxar d'Ucraïna, de Kiev, que és on viviu. On esteu ara i cap on esteu anant i com?
Acabem de sortir fa 3 minuts de l'ambaixada espanyola a Kiev, al barri de Podil, i en principi estem escortats per 6 geos, forces de seguretat espanyoles. Ahir a la nit mateix, amb la meva dona embarassada, vam arribar, ens vam apuntar una llista, i fins i tot avui, a darrera hora, hem estat veient un espanyol que venia de la ciutat de Ternòpil i refent gestions, òbviament, a correguida, perquè això ha escalat molt ràpidament i s'espera que aquesta nit pugui ser pràcticament la més dura. Hi ha hagut projectils a la part est del riu Dnipro, a Kiev, i vaja, desgraciadament hem hagut de deixar aquí a la meva cunyada i a la meva sogra, que es quedaran aquí, però la meva dona i jo, doncs, hem aconseguit arribar a temps. Hem dormit a un hotel al costat de l'ambaixada i res, ha sortit ja un primer bus. Hi haurà algunes persones, hi ha una família nombrosa que té un vehicle privat i també vindrà, i bé, segons ens han dit, la ruta és secreta. I anirà variant en funció de com es doni les situacions, perquè òbviament ahir, doncs, vèiem zones de tràfic col·lapsades sortint d'aquí.
És a dir, aquesta sortida, entenc, Roger, que la sortida serà per via terrestre, no? I que a partir d'aquí haureu d'anar sortejant, diguem-ne, el que us pugueu trobar pel camí.
Exacte. No hi ha cap avió comercial volant sobre Ucraïna, la via aèria està totalment tancada, hi ha llei marcial, per tant, tots els homes entre 18 i 55 anys ucraïnesos estan cridats a servir a l'exèrcit. Segons ells, sentíem ja desercions massives dins l'exèrcit ucraïnès i no dona la sensació, pel que parlàvem, que hi hagués massa bons ànims i ganes de combatre l'exèrcit ucraïnès.
La sensació és que Kiev caurà ràpid?
Sí. I crec que ara mateix el millor escenari és sota el meu punt de vista, és una rendició d'Ucraïna, perquè bé, això potser no s'explica, però ens han arribat notícies de que és possible que l'exèrcit ucraïnès utilitzi civils com a escut. i aquest és un escenari de guerra civil, un escenari on es perden molts civils, doncs és el pitjor. El que ens arriba als bombardejos són tots en zones estratègiques. Avui han bombardejat una zona d'intel·ligència a vora de Kiev. I res, la meva sogra avui l'han cridada per anar a treballar perquè és infermera a l'hospital. I vaja, aquest és el punt de vista humanitàriament millor. Però vaja, no és massa prudent que una ministra d'Ucraïna digui que els seus ciutadans que tirin còctels Molotov des de les finestres quan tens tancs russos a baix. Ah. Llavors també anem a veure si la racionalitat impera una mica i es prioritza a la població civil, que crec que és el més important. I la meva preocupació més gran perquè doncs, tenim família allà, no? Que hem hagut de deixar enrere i que el govern espanyol doncs, no ha agafat perquè només eren familiars de primer grau.
Clar. Deies que tot el que ha passat ha sigut molt ràpid i que no us esperàveu que comencés aquest atac. Encara hi havia alguna esperança de que aquella via diplomàtica pogués prosperar o aquí sobre el terreny teníeu clar que Rússia acabaria envaint?
Bé, jo no m'esperava, clar. No m'esperava... Sí que m'esperava que hi hagués una ofensiva molt forta a Donetsk o a Lugansk, quan hi ha més població majoritàriament russòfila. Hem d'entendre que Ucraïna és un país molt, molt complicat i que també cada família doncs, és una història i moltes tenen lligams amb Rússia i és complicat. I jo fa dos dies estava a Barcelona per temes mèdics i vaig venir, òbviament, a Kiev, perquè és on he estat vivint els darrers 3 anys, on jo havia treballat, tinc la meva dona treballant, I per acompanyar la darrera part de l'embaràs. A més, jo m'he comprat un pis, no? Que està més a més a primera línia de foc, perquè està al costat de l'aeroport domèstic. O sigui que sí que m'esperava que a l'est potser s'agreugessin les coses, però no m'esperava aquesta ofensiva general contra l'exèrcit.
Aquesta nit en
i tan ràpidament, tot, no? I això ha escalat molt ràpidament i pot escalar més. No.
Deies que la previsió segurament és que aquesta pròxima nit sigui la pitjor. Aquesta nit ja hi ha hagut atacs sobre Kiev, almenys és les informacions que tenim. Per tant, ja hi ha hagut moments en què dedueixo que també de nit deuen haver sonat les sirenes avisant-vos, també ahir. Com es viuen, Roger, aquests moments en què veus que comença aquesta guerra i en què de cop comencen a sonar aquestes sirenes a la ciutat on vius?
Bé, jo aquesta nit he dormit com un tronc, francament. Però les sirenes les vaig escoltar ahir a les 7:30 del matí, més o menys, quan em llevo a les 6 del matí, veig que la meva sogra fa una cara estranya i ja entenc que bombardegen zones estratègiques i llavors surto al carrer per fer a cop i ràpid d'aigua i menjar, que ja en teníem i ho sento. No sabíem exactament què volien dir les sirenes, no teníem clar, hi havia molt desconcert, tot ha sigut, pensem, bastant improvisat per part de l'exèrcit, per part del govern ucraïnès, perquè no teníem exactament què passava, tot ha anat molt ràpid. I bé, per part nostra, bé, els atacs que hi ha hagut han estat a la zona, diguem, no la zona més cèntrica de Kiev, a una zona més residencial.
Mira, s'ha acabat tallant malauradament aquesta trucada amb el Roger. Carles López, que està parlant amb nosaltres des d'aquest vehicle amb el qual ens explicava que havia aconseguit pujar-hi amb la seva dona gràcies a l'ambaixada. Roger, se'ns havia penjat la trucada, però
Hola.
Em sembla que tornes a estar aquí, no? Que explicaves aquesta sensació, no? Una mica de descontrol o desconeixement que teníeu, aquesta reacció instantània, no? Quan sentíeu aquestes sirenes.
Sí, el projectil que ha impactat, segons sabem, és a la zona est de Kiev.
Sí.
I era en una zona d'intel·ligència ucraïnesa. I sabem que ha arribat part de l'impacte a una casa. Sabem que una casa s'ha incendiat. Uh-huh. I aquesta és l'última informació. A la meva zona, jo visc a l'altra zona, a la zona oest, que és on hi ha més població. És on...
Uh-huh. Vaja, en qualsevol cas, ara sí que...
En aquella zona, doncs, no...
No hi ha hagut. Deia que, Roger, en qualsevol cas, vosaltres ara sí que a través d'aquestes gestions a l'ambaixada ens deies també acompanyat sí. de 6 geos esteu en aquest vehicle. Per tant, ànims en aquesta sortida, que tot vagi bé, perquè segurament serà un trajecte llarg, com a mínim ho està sent aquestes últimes hores pels qui estan intentant sortir d'Ucraïna, que ho pugueu fer i que ben aviat puguis tornar i tornar a estar amb la teva família, la part que malauradament s'ha de quedar per part de la teva dona.
Molt bé, doncs gràcies. Anem cap a Polònia i a veure si podem seguir en contacte, si no se'm mor el mòbil.
Seguirem parlant a la mesura que sigui possible, Roger. Molt bon viatge i molta sort.
Vale, adéu.
Doncs aquesta és la realitat, és el que implica això que, segons Putin, no és una guerra. Però, malauradament, les imatges i la realitat que ens està tocant explicar una altra vegada en territori europeu té un nom i se'n diu guerra, més enllà de l'expressió que Putin s'entesti o no s'entesti a utilitzar. Des que ha començat aquesta ofensiva militar a Ucraïna, ara mateix l'exèrcit rus, que és a les portes de Kiev, de la capital d'Ucraïna, que hi ha arribat en poc més de 24 hores, i aquesta informació que us explicàvem fa tot just 10 minuts, un quart d'hora, el ministre d'Exteriors francès assegurant que el president ucraïnès Volodymyr Zelensky està en risc, com ell mateix havia denunciat aquesta nit, i que França està en disposició d'ajudar-lo. Aquesta és l'última informació que ens està arribant, i en Roger Carles López, que viu aquí, ens explicava en primera persona la informació que en tenen i el que han viscut amb aquests primers atacs sobre la capital d'Ucraïna. A veure, abans de saludar en Roger, li podia dir bon dia també a l'Antoni Visquer. Senyor Visquer, disculpi el retard, però comprendrà que...
Això és un tema de primera magnitud.
Amb en Roger havíem de parlar-hi ara, perquè per la situació que hi ha al país i evidentment, ells amb aquest trajecte no teníem clar en quin moment la podríem fer.
Evidentment.
A veure, clar, ahir ja ho explicàvem una mica al programa, la situació econòmica que estàvem vivint a casa nostra, doncs, per les circumstàncies, per la sortida de la crisi pandèmica, per la crisi que hi va haver-hi amb les matèries primeres, per la inflació, per l'augment dels subministraments, dels carburants, etc., doncs era la que era. En aquest escenari, a l'economia, al diner, que a les guerres tampoc li agraden, perquè genera aquesta inseguretat i aquesta incertesa, quina pot ser la conseqüència ara mateix per la nostra economia? Entenc que li demano segurament un esforç encara en un moment de molta incertesa, però si se'ns allarga en el temps aquesta situació de guerra en territori europeu, què hem de preveure que pot passar amb la nostra economia?
Bueno, com ho bé ha dit, una guerra per l'economia no és gens bo, no?
Mira, ara qui s'ha tallat és la trucada amb l'Antoni Visquert. Mira, fem una cosa. Fem una pausa per la publicitat, recuperem la trucada amb l'Antoni Visquert i en parlem de tot plegat, d'aquesta guerra ucraïna, de com ens afecta a nosaltres, de què està passant amb el preu dels carburants. Ahir, per exemple, el preu del gas, només en un dia de guerra, només en un dia el preu del gas ahir va pujar un 40%, només en un dia el preu de l'electricitat va arribar a pujar un 18% aproximadament. Avui el megawatt hora està previst que es pagui al voltant dels 240 euros al megawatt hora, i el senyor Visquert ja ho deia ara, l'economia no és bona companyia de la guerra, o la guerra no és de bona companyia per la guerra, perquè la incertesa, els diners no li agraden, els diners són porucs, i ben fet que fan en aquest sentit, però això pot tenir conseqüències en tot nosaltres. Ara en parlem. Fem una pausa per la publicitat. Són encara no 3 minuts i saludem l'Antoni Visquert.
Ràdio Estel.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust, comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Prodents Centre Odontològic, des de fa 20 anys al barri de Sants, hi trobareu un tracte professional i familiar, a més de preus avantatjosos per jubilats. Som a l'Avinguda Madrid número 36, cantonada amb Arizala. Som especialistes en implants i pròtesis dentals. Demana pressupost sense compromís. Prodents Centre Odontològic. Descobreix-nos a prodentsbcn.com i al 93 330 60 50. 93 330 60 50. Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament